I un dimecres més volem demostrar al matí que...
un altre món és possible.
I atenció, perquè la nostra ciutat, Sabadell, és una de les poblacions catalanes doncs, amb més ciutadans gitanos, unes 10.000 persones, segons dades de l'Associació Gitana de Sabadell. El que podríem dir és pràcticament 5 de cada 100 sabadellencs. Una de les prioritats que tenen actualment a l'entitat és precisament impulsar la formació, l'escolarització entre els gitanos. Nosaltres en volem parlar amb dos integrants del secretariado que, a més, van participar en l'acte institucional del Dia del Poble Gitano. Saludem en Jordi Maldonado i la Carme Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Avui venen doncs, per parlar d'aquests reptes pendents que tenen especialment en l'àmbit de l'educació. Jordi, dona'ns dades, perquè la veritat és que ens faran reflexionar i ens donaran també doncs, aquest context, no?, que necessitem per veure quin és el punt de partida, no? Perquè, doncs, malauradament, encara hi ha molt absentisme, no? I hi ha molts alumnes que no acaben, no?, la seva formació, els seus estudis.
Bon dia, primer
bon
de tot.
Dia.
Vull agrair a aquesta casa que sempre ens té en compte, sempre, per tot això. I això demostra pues, que Sabadell és una ciutat molt oberta, molt diversa, i que fomentem encara la culturalitat i la diversitat que ens mereixem tots. I en quant al que tu refereixes, pues, m'he apuntat aquí dues dades que vaig... Bueno, quan vaig intervenir a l'Ajuntament, ho vaig dir perquè se n'adonessin les institucions del problema que encara existeix a la comunitat gitana, que és que el 64% dels alumnes gitanos no tenen l'ESO. És a dir, 6 de cada 10 alumnes no tenen la secundària. I que això pot ser que sigui també perquè a l'estat espanyol i a Catalunya 5 de cada 10 alumnes està a barris segregats i a escoles segregades, que crec que és un gran repte que hem d'intentar canviar entre tots.
Per què? Per què creieu vosaltres que passa això? Què és el que està fallant, no?, com a societat?
Sí, és... Si ho sapiguéssim...
Si tinguéssim la clau,
sí,
no?
Sí.
Segur que posaríem els recursos
sí,
i les eines, no?
Però
hi ha molts
màgica.
Factors, no? M'imagino,
sí,
Jordi,
sí,
expliquem
sí,
alguns sí. Per la gent, també.
Bueno, el principal que crec que passa no només a l'educació, sinó a tots els àmbits de la societat, els recursos que ja no arriben a tot, per desgràcia. I després crec que hi ha molt desconeixement de la comunitat gitana a l'àmbit educatiu per part del professorat, sobretot. O sigui, aquest any hem lluitat i per fi s'ha establert el currículum educatiu que s'ha de parlar de la història del poble gitano, perquè portem aquí 600 anys a Catalunya i encara no s'havia establert cap llibre d'història que es parlés de nosaltres. Llavors sempre... Bueno,
era un deute pendent, evidentment.
Sempre hi ha hagut aquest allunyament entre les famílies, l'escola, perquè no ens hem sentit integrats a l'escola, perquè s'han explicat moltes històries sobre totes les poblacions que han passat per aquí, però no dels gitanos. I ara comença això a apropar-nos una mica més, però clar, si pensem que hem trigat 600 anys perquè succeeixi això, pues, ara és quan comença una mica a canviar les coses, però és un punt bastant clau.
És a dir, tenim deures pendents. Carme, explica'ns, perquè en el teu discurs també vas posar doncs, l'èmfasi no?, en l'acte institucional que es va fer sobre aquesta necessitat també no?, de formació. De fet, tu estàs estudiant educació social per precisament això, no?, perquè creus que l'educació és important no?, per transformar les persones, la comunitat.
Sí, de fet, penso que és un gran repte que tenim pendent, no?, el lluitar per l'educació i que aquest sigui un dret que arribi a tothom. És a dir, els recursos que tenim els hem d'aprofitar i bueno.
Perquè majoritàriament hem posat dificultats, no?, també a l'hora d'intentar facilitar o lluitar contra aquest absentisme. Què creieu?
que és un tema molt, molt complicat, però crec que es van donant com passets que fan que cada cop hi hagi menys absentisme i que cada cop hi hagi menys, o sigui, més gitanos, estudis postobligatoris, per exemple. Abans de la pandèmia crec que hi havia un 1 o 2% de gitanos que estava a la universitat i crec que ja anem per un 5 o 6%. O sigui que ara, de veritat, és quan els gitanos comencem... Bueno, jo ja he estudiat, però que la Carmen i jo crec que veiem que les noves generacions li comencen a donar la importància a l'educació que de veritat mereix, perquè abans es tenia com la previsió o la mentalitat de que potser no feia falta tanta formació, però en la societat que tenim actualment, bueno, els nens es comencen a adonar, i les famílies, que si no tens formació no pots arribar a res, a nivell laboral, i no pots ser econòmicament bé per poder treballar i tot.
Carmen, en el teu cas, per exemple, quan vas decidir això, que volies doncs estudiar, continuar fent una carrera, vas trobar molts obstacles, dificultats, vas trobar al contrari, doncs també doncs a un fàcil accés, també doncs a l'acompanyament del teu entorn.
Bueno, jo sóc d'un barri d'aquí de Sabadell, sóc de Can Puigcener, i el que em vaig trobar quan vaig començar la meva trajectòria d'estudiant i professional va ser com una mica a la vegada, no? Em vaig trobar que sempre he tingut molt recolzament de la família. Per part de l'escola i de l'institut també vaig rebre molt reforçament, no? Però, clar, et trobes moltes vegades que l'obstacle potser no és ja l'entorn que tu tinguis, que moltes vegades sí que ho és, però també són les barreres que tu internament pots tindre, no?
I que no et veus capaç, no?
Clar,
potser, no?
Perquè sempre potser trobem que les expectatives que tenen a nosaltres no són suficients, o les que ens creiem nosaltres de nosaltres mateixos també, no? I ens falta també, penso que de manera professional, professionals que posin expectatives positives en els alumnes. Penso que això és molt important a l'hora de que crescan i es facin bé. No sé, de manera personal penso que això em va ajudar moltíssim, que tinguessin bones expectatives amb mi.
Clar, això et passa a tu, Carme, jo crec que ens passa a tots, eh? Necessitem doncs aquesta aprovació, no? De l'altre, aquesta mirada, no? Que reforci també la nostra autoestima. Clar, suposo que a les aules també moltes vegades també l'alumnat es troba doncs en aquesta situació, no? Que ens explicava ara també la Carme, Jordi, doncs això, no? Amb aquests inputs, no? Que al final acaben alimentant aquesta desconfiança, no?
Sí, o sigui, al final la història, per desgràcia, parla molt negativament d'això. I bueno, és difícil no caure al prejudici i l'estereotip de bueno, com ets gitano, no, segur que no estudiaràs, pues tinc tindràs baix nivell i no arribaràs a res i no vull lluitar per tu. Ara això comença a canviar bastant. De fet, crec que és molt important, rescatant el que has dit de com combatre l'absentisme, el fracàs escolar. Crec que gràcies a que cada cop estudiant més gitanos s'estan creant bastants referents a la comunitat, que fan que els nens no creguin que són els únics gitanos que estudien.
Sí,
crec que és molt important, per exemple, doncs que crec, perquè he parlat sempre amb la Carmen, que ella i jo hem sigut els primers de les nostres famílies que hem tingut una carrera universitària, ho hem anat a la universitat, i jo ara, per exemple, veig a la meva germana, que està fent la universitat, i crec que jo he sigut com una mica de referent, perquè ha vist que és possible, o sigui, que tenim les mateixes capacitats i som com tothom. I ara crec que als barris passa això, que la Carmen, potser a Can Puigcener, és una referent que fa que els nens vagin a l'escola i pensin, si la Carmen ha pogut, perquè jo no puc.
Clar, això és molt interessant i és important, no, Carme, doncs, a tenir aquests miralls, no, aquests referents. No?
Sí, de fet, ho parlem molts cops, no, quan tenim converses d'aquest tipus, que nosaltres som una mica com els privilegiats, o per dir-ho d'alguna manera, el millor que ha sortit de casa nostra, no? El ser els primers en donar un pas com aquest i ser els pioners, per dir-ho d'alguna manera, no? En entrar a la universitat. A més, per exemple, jo vaig ser de les primeres noies de la meva família que vaig anar a la universitat, i això és un pas molt gran, i donar-te que ets referent et dona més força per continuar sent-lo, o sigui, fent coses, no? I, no sé, penso que és molt important aquest paper.
Clar, és fonamental també el paper de les famílies, no?
Sí, sí, sí.
Ha canviat, també?
Sí, el que et dic, ara cada cop s'han adonat més que sense estudis no arribes a res. O sigui, és que, per desgràcia, la societat s'està posant d'una manera que, com no tinguis un nivell bastant alt de qualificacions universitàries o postobligatòries, és molt difícil trobar una estabilitat laboral i, bueno, això també pues, fa que cada cop hi hagi una mica més d'èxit educatiu.
Per això també ens interessava doncs, assenyalar, no?, o trencar amb aquests estereotips que també doncs, assenyalen moltes vegades, que són les famílies gitanes, no?, les que no estan doncs, interessades en l'educació dels seus fills i en canvi, doncs, això, com vosaltres expliqueu, doncs, també està canviant. No? Són molts els factors que al final acaben influint a la comunitat. Què diuen els joves, no?, els més petits?
Jo crec que
ells són conscients, per exemple?
Jo crec que a partir de l'ESO, sobretot. O sigui, normalment, pel que tinc jo estudiat més o menys, la majoria dels gitanos que deixen els estudis és a segon de l'ESO. I quan parles amb ells, o sigui, tenen les mateixes inquietuds que podíem tenir la Carmen i jo, o tu, o qualsevol persona. És, no m'agrada estudiar, no m'agrada anar a escola, i no sé per què he d'estar allà. Bueno, ara, quan comences a parlar amb ells i els hi vas veure, pues que jo suspenia totes les assignatures a segon, vaig repetir primer de l'ESO, i això no...
No va ser un impediment per continuar avançant,
llavors,
no?
Llavors, és el que hem dit. Ara comencen a adonar-se que, bueno, que si el Jordi i la Carmen han pogut, perquè jo no puc. Llavors, això és el que comença a canviar. I els nens prenen consciència a poc a poc. Òbviament no es pot fer amb tots, perquè, bueno, pues, ja només amb gitanos, amb qualsevol persona de la societat, si no vol, pues no vol. No? Però sí que és veritat que cada cop, quan parles, li pots canviar la visió molt més fàcil que antigament.
Totalment. Parlem també de la segregació, no? A vosaltres us agradaria, m'imagino, doncs, apostar per això, per una educació més inclusiva, no? Per no, doncs, això, les escoles gueto, no?, que moltes vegades es parla. Què en penseu d'aquest tema?
És que és... Sí,
jo... Que és el que provoca, també, no?
Hem tingut bastants debats, perquè és difícil posar-li solució. O sigui, tant de bo, fos fàcil i dir, bueno, pues mira, mesclem a tots i ja està. Però no és tan fàcil perquè, per desgràcia, hi ha barris com Can Puiganer, que són barris segregats. O sigui, quan ja existeixen barris segregats dins de la ciutat, és molt difícil que aquelles escoles d'aquells barris no siguin segregats també. Llavors, no sé la solució que hi ha, però sí que és veritat pues, que el que passa amb això és que hi ha professors que es frustren allà perquè veuen que el seu treball potser no arriba al que ell desitja o a les expectatives que pot tenir, i és molt difícil aquest tema abordar-lo, però no sé, jo aquest any sí que s'ha signat un pacte contra la segregació a Catalunya i en principi, pel que hem escoltat, a les noves matrícules de passada primària, secundària, s'ha repartit a totes les comunitats diferents, gitanos, àrabs, llatines, i a diferents centres. No sé si quan comenci el curs al setembre serà una realitat, però sé que el pacte està signat.
En parlarem, a veure si és una realitat.
El pacte està signat, o sigui que en principi hauria de ser així.
Clar, m'imagino que també és important doncs, a l'hora de tenir doncs, aquesta preparació, aquesta formació, no? La feina que es fa al secretariado, no? Expliqueu-nos també quines activitats, com ajudeu, no?, a donar doncs, aquestes eines, aquests recursos, no sé si fins i tot doncs, que persones com vosaltres, no?, amb estudis més superiors, ajudeu doncs, aquests joves, no?, els alumnes que venen darrere, no?, a que tinguin doncs, aquests referents, però també doncs, a que tinguin la informació, no?, necessària, l'acompanyament.
Bueno, des del secretariat portem diversos programes. Un d'ells centrat en l'educació, no?, seria el Promoció, no?, que es fa un acompanyament directe, no?, als centres, i s'estableix com una relació triangle, diguem-lo d'aquesta manera, que seria entre... Són com un punt entre la família, escola i l'alumne, i participem de manera directa a l'escola, a l'institut.
Posa un exemple.
Bueno, jo, sí, jo sóc el responsable del programa, m'ho ha explicat la Carmen. Però, bueno, el que fem més o menys, o sigui, normalment portem 30 alumnes del barri de Sabadell. Han de ser el 90, bueno, 85-90% han de ser gitanos i l'altre va ser no, per respectar la interculturalitat. I a part d'apropar-nos a l'escola i fer orientacions i seguiments de l'alumne amb el seu tutor i traslladar a la família o juntar la família, jo en aquest cas l'alumne i el centre a la mateixa vegada, pues es fa un pla individualitzat per cada alumne que portem. Es fa reforç escolar per les tardes al barri de Can Puiganer, al barri de Can Oriac i al barri de Torre Romeu. I amb això s'intenta pues, que les dades tan negatives que hi ha...
Clar, revertir aquestes dades,
jo
no?
Jo tinc aquí les dades.
Vinga,
que a nivell Espanya, perquè com és a nivell estatal, amb el programa de l'edat promociona, el 80% d'alumnes gitanos acaba l'educació secundària. El 95% continuen estudiant en estudis postobligatoris. A primària, el 97% d'alumnes gitanos van superar el seu curs i el 95% va passar a l'educació secundària. I a secundària, el 75% va passar el seu curs. O sigui, quan hi ha una voluntat de tots, que és el que... O sigui, és el que jo vaig voler dir-li a les institucions, és que això no va només de que és el Dia Internacional del Gitano i
això és cada dia.
I és només pels gitanos. O sigui, nosaltres el que volem celebrar aquell dia és que la gent se n'adoni que nosaltres tenim voluntat de pertànyer a aquesta ciutat, que de veritat creiem que és diversa i és intercultural. Llavors, si tenim això i ja... Bueno, hi ha respaldament de l'administració, dels instituts on treballem, de les famílies i els alumnes, si ho fem tot junts, o sigui, les estadístiques estan aquí. El problema és si hi ha voluntat o si hi ha recursos suficients per fer-lo amb tots els alumnes o només amb 30. Per això és un gran problema, això. Sí.
Clar, però que demostren aquestes xifres el que però deies, que si no volem que ningú es quedi enrere, doncs calen doncs, aquests recursos, no? Aquestes eines, aquest acompanyament. Perquè al final també, doncs, com deies, Jordi, és canviar no només la realitat, no?, del vostre poble, del vostre col·lectiu, sinó la realitat de la ciutat, de la societat, no? També lluitar contra aquesta discriminació, no?, contra aquesta exclusió i fomentar doncs, aquesta diversitat que tu deies, aquesta riquesa, no?, que, Carme, tu que a més apostes, també fas un treball, no?, per garantir també la bona convivència, per exemple, a Can Puiganer, això és molt important, també.
Sí, clar. Jo, de fet, vaig ser alumna promociona. És a dir, que aquestes estadístiques es poden reflectir en mi, no? Vaig passar a l'ESO, estic continuant estudis postobligatoris i, bueno, i sempre espero continuar formant-me, no? I penso que sí que és molt important el fet de que aquests programes arribin i esperem que no només mirem el present, no?, i les estadístiques que tenim, però mirem amb una mirada progressiva d'esperar que aquesta evolució es faci de manera conjunta. Penso que això és important, és a dir, com parlava el Jordi, no només és cosa nostra, és a dir, és cosa de les famílies, de la ciutat, dels instituts, de l'administració, i per fer-ho i aconseguir-ho penso que hem de treballar de manera conjunta i lluitar tots per una.
Totalment, això és bàsic, no?, i necessari, no hem parlat, però també moltes vegades per accedir doncs, a aquesta formació, sobretot ja a nivells superiors, no?, també es necessiten doncs, recursos econòmics, no?, i evidentment vivim en un moment, en un context difícil. Evidentment també hi ha moltes famílies, no?, que pateixen, no?, que no arriben, m'imagino que tenen dificultats per arribar a final de mes i moltes vegades no podrien garantir, no?, també doncs, aquests recursos que voldrien, no?, per als seus
bueno,
fills.
És que aquest és un problema ja no només...
Que potser no es parla també d'això, però que també...
I no és només un problema l'educació secundària obligatòria, sinó que, o sigui, és que des de primària tenim famílies que no tenen accés al material de tot el curs. Llavors, no sé exactament com no es pot atendre aquesta gent, o sigui, no sigui gitano, no? O sigui, tots els nens tenen dret a l'educació amb les mateixes oportunitats que tots. Si hi ha un sol nen que no té accés al material o el que sigui per poder estudiar amb les mateixes condicions, és que s'està vulnerant un dret molt important. I això el que dificulta, sobretot a la comunitat gitana, quan no es té recursos suficients per accedir a aquest material, la bretxa digital que hi ha cada cop més, perquè tot va canviar a lo digital, i jo m'atreveixo a dir que un 35-40% dels nostres alumnes no tenen ordinador, perquè no se'l poden permetre. I l'administració intenta arribar a tothom, però no pot. Llavors, si hi ha nens que han d'entregar coses per internet i no disposen d'internet o no disposen d'ordinador, ja comencem malament.
I és només un exemple,
sí,
però
sí,
demostra, no, també doncs, un altre factor que hi ha al darrere, no, d'aquest absentisme, d'aquest fracàs escolar. Per tant, que aquesta entrevista, quins són els prejudicis, també l'estigma que us fa mal, no, sobre aquest tema, avui que ens centrem molt també doncs, en l'educació. Per tancar aquesta entrevista i per intentar també doncs, educar la nostra mirada, no?
Jo tinc com dues visions. O sigui, la primera visió que tinc és que crec que hi ha un pensament de ser un prejudici sobre que els gitanos no es volem integrar. O sigui, aquest crec que és el més potent. O sigui, no és que no ens volem integrar, o sigui, és el que estaves dient tu. Per mi l'important no va ser anar a l'Ajuntament i parlar davant dels regidors i regidores, sinó que quan va acabar l'acte teníem unes carpes fora a la plaça de la ciutat on tothom podia informar-se sobre la cultura gitana, la història gitana i parlar amb nosaltres. Crec que això enriqueix molt més com a ciutat i fa que tothom s'integri més que no anar a fer un discurs, que és molt bonic, però jo el que vull és que la ciutat conegui i deixi els prejudicis apartats. Crec que això és el més important. I el segon més important, que crec que també hem de millorar entre nosaltres mateixos, com a gitanos, que és que crec que es té la visió encara una mica que quan estudies és menys gitano. I crec que això s'ha de canviar. També vull ser una mica crítica amb nosaltres mateixos.
És que es tracta d'això, no? De fer entre tots autocrítica per veure què és el que falla, no? A la comunitat, a la societat, per intentar millorar, evidentment, no?
Carme, no sé.
Sí, bueno,
per tancar.
Jo, seguint una mica la línia que parlava el Jordi, no? El meu discurs, rescato una mica el que vaig dir en un punt que teníem barreres internes i externes. I m'agradaria aprofitar avui, no?, per desenvolupar una mica aquesta idea. I és que com a barreres internes moltes vegades pensem el que diu el Jordi, no? Que si els pioners moltes vegades, o ja no només els pioners, fer algo diferent del que fa la teva família, això té un preu, per dir-ho d'alguna manera, no? Però penso que no només això passa en els gitanos, penso que en qualsevol família que facis algo diferent al que estan acostumats sempre crea una mica de com incertidumbre, no?, per dir-ho d'alguna mena. I com a barrera externa, doncs ens trobem milers de barreres, no?, com que ens pot suposar, doncs, una bretxa digital, una, no sé, qualsevol cosa, bretxa econòmica, i això sempre són barreres, no?, que a poc hem de lluitar-les i treballar-les per superar-les.
Doncs aquest és l'objectiu també d'aquesta secció. Un altre món és possible amb la plataforma Avalua, demostrar que es poden trencar aquestes barreres amb voluntat, amb aquesta capacitat, no?, de diàleg, d'escolta i, evidentment, amb recursos. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Alma libre resiste. Resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste. Resiste alegría. Resiste al andar. Resiste y grita.
Al matí, amb Raquel García.